L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La increïble història del nen menja paraules. Un dia vaig menjar-me la paraula alegria. I va ser molt divertit. Aquell dia vaig estar molt content i no podia parar de riure. Un altre dia vaig menjar-me la paraula tristesa i va ser molt trist. Aquell dia no tenia ganes de riure. Només plorava, plorava i plorava. I dels meus ulls queien llàgrimes i més llàgrimes. Un altre dia vaig menjar-me la paraula amor i va ser molt bonic. Aquell dia vaig tenir ganes d'abraçar tothom i quan parlava totes les paraules tenien forma de cor. Un altre dia vaig empassar-me la paraula ràbia i va ser molt estrany. Aquell dia vaig estar tot el dia enfadat i malhumorat i tenia ganes de donar empentes a la gent. Ah! Un altre dia vaig menjar-me la paraula por i va ser molt angoixant. Aquell dia tot m'espantava. Caure en bicicleta, sortir a la pissarra, fins i tot aquella nit vaig veure monstres sota el llit. Fins que un dia vaig tancar la boca i vaig decidir no menjar-me cap paraula. I aquells van ser uns dies molt curiosos. No podia riure, ni plorar, ni posar-me content, ni enfadar-me, ni espantar-me. Em sentia estrany, com si estigués buit per dins. Així que un dia vaig decidir menjar-me totes aquelles paraules i em vaig sentir ple i feliç, com després de menjar-me un gran pastís de xocolata per berenar. Ara, totes aquelles paraules m'acompanyen allà on vaig, perquè un dia puc sentir-me feliç i content i un altre està alegre i a estones sentir por, tristesa o estar enrabiat. Totes aquestes paraules i emocions formen part de mi. I ara que les conec, m'ajuden a entendre què sento i qui sóc. Perquè sentir és meravellós. Les emocions que sentim durant el dia solen ser variables. Som éssers humans i vivim sentint. Les emocions no s'han de reprimir ni negar, sinó reconèixer-les i integrar-les de forma sana a la nostra vida. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. La increïble història del nen menja paraules, de Marlet i Jordi Sunyer, de la editorial Babulinka Books, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El drac vermell. En un petit país a l'extrem del món hi havia un poble que vivia en pau, sense gaires maldecaps. Amb una mica d'esforç, tothom obtenia el que necessitava. Els pagesos plantaven gra i hortalisses, el forner pastava pa i el fuster fabricava taules i bancs. Tots tenien feina. El temps passava molt a poc i, en realitat, mai no hi havia cap fet gaire emocionant. Ara bé, vet aquí que, un dia, un pagès s'adonà que algú se li havia menjat tot el blat. Trastornat, va córrer cap a casa i ho va explicar als veïns, que van decidir anar al camp per enxampar el lladre. Però en arribar-hi no hi havia ningú, ni rastre de lladre. Cada matí, un camp o un altre estava arrasat i els pagesos no sabien què fer. De sobte, el cinquè dia, un home cridà:
«Foc! Foc!»
I van veure que unes flames altes com una casa de pagès s'enlairaven des del bosc. De seguida van cridar els bombers, que van arribar de pressa amb gran enrenou. Mentre els bombers intentaven apagar el foc, un monstre enorme sorgí del bosc. La gent va córrer a veure què era aquella bèstia.
«Atrapeu el lladre, que se'ns menja el gra! Atrapeu-lo!»
cridaven els pagesos enfurismats. Però el cap de policia digué:
«Atureu-vos! Ha transgredit la llei! L'hem de detenir! És de justícia!»
Així doncs, van endur-se el monstre a la ciutat. Els ciutadans se'l miraven estranyats i victorejaven els bombers que l'havien capturat. De seguida van convocar una assemblea per decidir-ne el destí. Un professor molt savi digué, mentre es netejava les ulleres:
«És un animal monstruosament rar. Seria una llàstima matar-lo.»
El general, a qui tothom respectava molt per les condecoracions que portava, exclamà:
«Aquest animal és un recurs molt profitós per a l'exèrcit. Amb la força que té, pot ensorrar els murs enemics. A més, ell tot sol escup més foc que tots els nostres llançaflames. L'entrenaré perquè sigui soldat.»
El general es va endur el monstre, que el seguia obedient, i el portà al camp d'entrenament de l'exèrcit. Allà li donava moltes ordres perquè esdevingués un bon soldat. Però ja podia cridar ja que al bon drac no li interessava gens ni mica la instrucció militar. De fet, l'únic que li importava era menjar. Al cap d'un temps, el general estava tan desanimat que ho va deixar córrer. Llavors, a l'alcalde se li va acudir una idea: tornar a convocar tots els ciutadans. Solemne i amb veu ferma els digué:
«Escolteu, el monstre té bon cor i no és gens perillós. Li farem una gàbia i atraurà molts curiosos que vindran d'arreu del món. Un monstre sempre val la pena de veure.»
L'endemà li van construir una gàbia amb barrots de ferro ben gruixuts. Però l'animal preferia la llibertat i no era gens feliç darrere d'una reixa. Com que cada vegada se sentia més desgraciat, amb les potes gruixudes esbotzà el terra de la gàbia i arrencà a córrer i a córrer amb la gàbia al cop. L'alcalde tingué un bon disgust. El seu pla tan genial havia fracassat. Gairebé es va posar a plorar. El professor es va tornar a netejar les ulleres i digué:
«Ves per on, aquest monstre potser ens resultarà útil. Treu foc i el foc es pot convertir en electricitat.
Rumiant i molt i amb molts càlculs, el professor va inventar una màquina que va sorprendre a tort i a dret. La màquina no solament subministrava electricitat a tota la ciutat, sinó que fins i tot escalfava l'aigua de les banyeres. El monstre només havia d'escopir foc dins de l'embut una vegada després de dinar, i de seguida l'electricitat es petarregava per tot arreu. Aviat en va aprendre, perquè era un drac i els dracs no són tan babaus com semblen. La gent li estava molt agraïda. Al vespre podien llegir llibres gràcies a la llum elèctrica, i amb els peus ben calentons, tots estaven entusiasmats. Obsequiaven el drac amb regals esplèndids. Els nens li collien herbes gustoses, les àvies li portaven pomes al forn que feien bona olor, i el pastisser enfornava pastissos selectes que li agradaven molt. Un dia es van endur el drac a l'Ajuntament. L'alcalde es presenta vestit de cerimònia i li penja al coll una medalla ben llampat. Mentre el públic aplaudia, el van declarar ciutadà honorífic. Els aplaudiments no s'acabaven mai. El drac era feliç. Tenia llibertat, podia gandulejar el sol tant com volia, el tractaven a cor. Què vols? I només havia d'escopir una mica de foc de tant en tant. Quan estava molt brut de sutger, podia anar a banyar-se al riu, que era molt a prop. De vegades pensava...
Els humans no són pas tan dolents com semblen.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El drac vermell, de Max Beltwich. Editorial Libros del Zorro Rojo, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i la Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Yeah. fa un petó. La gallina s'adormia. El gall li fa un petó. La gallina, ai, dolent més que dolent. El gall li fa un petó. La gallina, què dirà la gent? I el gall li fa un petó. A la gallina.
Ja estic content.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Una vegada, en un bosc no gaire lluny d'aquí, hi vivia un conillet que es deia Tabalet i que tenia el pèl blanc com la neu. Com que no tenia cap altra cosa per fer que aprendre a ser conillet, es passava tot el dia jugant i enredant pel bosc, entre herbes, mates, arbres i matolls. La seva mare es deia Marieta Cuacurta i era la conilla més llesta d'aquella part del bosc. I també era la més elegant, ja que ella també tenia, com el Tabalet, el pèl blanc, però amb dues taques rosses, l'una al costat de la poteta dreta, l'altra a tocar de la cua. Un matí, la Marieta Cuacurta se'n va anar a veure si trobava una bona clapa d'alfals per tal de fer un dinar extraordinari, i li va dir al seu fill: «Tabalet, t'he de deixar sol una estoneta. No sortissis pas del cau, que ets molt repetitó, i el bosc està ple de bestiasses terribles que se't podien menjar. Ves, ves, ves tan tranquil·la, mare, i no passis ànsia, que no sortiré del cau per res de res».
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El peix d'or. Un vell i pobre pescador vivia amb la seva dona en una barraca a la vora del mar. Només tenien quatre rampoines per mobles, uns quants plats, una olla i una xarxa teixida a mà pel mateix home. Un matí, com sempre feia el pescador, va calar la xarxa. De cop s'adonà que pesava moltíssim. Molt content, la va estirar amb tota la seva força, convençut d'haver fet una bona pesca. Però En retirar-la de l'aigua? Quin desengany! Només va veure un peixet de no res que cuejava. En agafar-lo, es va admirar encara més de tant com pesava. Oh! Era un peixet d'or! El peixet forfollava per escapar-se, però el pescador, a la fi, el va poder ficar a la cistella. Quina sorpresa va tenir en sentir una veu que deia:
"Bon home, deixa'm anar. Soc tan poca cosa que mort no t'arribaré a les dents. Però si em deixes lliure, et donaré tot allò que em demanis."
Era el peixet que parlava. El vell pescador va rumiar una mica i va contestar:
"Molt bé, peixet d'or, ja ets lliure."
Un cop dins de l'aigua, el peixet va treure el caparró i va dir:
"Si mai em necessites, vine aquí i crida'm."
El bon home va tornar satisfet a la barraca i troba la seva dona a la porta. "Has pescat gaire?"
"No, només un peixet d'or que s'ha enredat a la xarxa. I saps què? M'ha dit que el deixés anar i que em donaria tot allò que jo volgués."
"I què li has demanat?"
"No, res. Què volies que demanés?"
Què volia? Ets l'home més ruc que hi ha sota la capa del cel. Podies haver-li demanat pa, no et sembla? No veus que no tenim res per menjar? Tros de suro, poca pena." Tant i tant li va dir que a la fi el bon home se'n va anar cap a la vora del mar i va cridar:
"Peixet d'or, bon peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi."
El peixet va treure el cap i va fer:
"Què vols, pescador?"
"Oh, jo no vull per res, però la meva dona no para de demanar-me pa."
"No t'amoïnis, torna a casa i ja no te'n faltarà."
En arribar a casa, l'home preguntà des de la porta:
"Què hi ha, dona? Tens prou pa?"
"Pa?" va cridar la dona. "Prou i massa que en tinc ara. Talòs, beneit del cabàs. Un cos si no ho havies de demanar. Tinc el vell esquerdat i no puc rentar ni un fil de roba. Cuita, ja hauries de ser a la platja." El pescador se n'hi va tornar i va cridar:
"Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi."
"Què vols, bon pescador?"
"Em sap molt de greu, peixet d'or, però la meva dona vol un cosí nou."
"Torna-te'n a casa, que ja hi serà."
En ser a la barraca, l'home trobà la dona traient foc pels queixals. "Un cosí, un cosí! I aquesta barraca què? No s'aguanta de vella. Ja pots anar a veure el peixet més de pressa que corrents i dir-li que en vols una de nova."
"Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi." "La meva dona vol una casa nova."
"Torna a casa i ja la veuràs."
Així ho va fer el pescador i... quina sorpresa! La vella barraca havia desaparegut i al seu lloc hi havia una altra de nova, gran i polida.
"Tocat del bolet, ja t'espavilaré jo!"
cridava la dona així que el va veure i l'empaitava a cops de garrot. "Et penses que em vull morir sent la dona d'un pobre pescador? Ja te'n pots tornar a dir-li al peixet d'or que vull ser la governadora de l'illa." El pobre pescador, amb un cor petit, petit, va tornar a la platja i va dir:
"Peixet d'or, peixet d'or, posa't de cua a mar i de cara a mi."
"Què vols, bon pescador?"
"La meva dona s'ha tornat boja. Ara vol ser governadora."
"Au, vés a casa, prega força i deixa'm fer a mi."
El pescador se'n tornà i en arribava a veure una gran casa de tres pisos amb molts de criats. Entrà i va trobar la seva dona asseguda en un sential donant ordres.
"Bé, doneta meva, ara ja deus estar contenta, oi?"
"Qui és aquest desgraciat que diu ser el meu marit?"
cridà la dona als criats.
"Tanqueu-lo a la quadra i claveu-li una bona pallissa."
Des d'aquell dia, El pobre home dormia a la palla i de dia havia de treballar d'escombriaire.
Quina mala ànima que tinc per dona,
rumiava l'infeliç.
Jo he fet per ella tot el que he pogut. Mai no he demanat res per a mi, i així m'ho paga.
Un bon dia, però, la dona es va tipar de ser governadora i feu cridar el seu marit.
Ja pots anar de seguida al Peixet d'Or i dir-li que ara vull ser emperadriu.
El pobre home, tremolant, va arribar a la platja.
Peixet d'Or, Peixet d'Or, posa't de cua a mar i de cara a mi.
Què vols, pescador?
Pobre de mi, la meva dona s'ha trastocat del tot. Ara vol ser emperadriu.
No tremolis, pescador, prega força i deixa'm fer a mi.
Pel camí, l'home anava capcot resant. De cop va obrir uns ulls com unes taronges. Un grandiós palau s'aixecava voltat de jardins. La seva dona era allí, mirant-s'ho des del balcó. Però també es va avorrir de ser emperadriu i va fer cridar el pescador.
Escolta, maleït bellot, ves i digues al peixet que ara vull ser la reina, la deessa del mar, i que tots els peixos m'obeeixin.
Però què dius ara? Això no pot ser.
Fes el que et dic o et faré tallar el cap.
L'infeliç pescador es dirigí esma perdut a la platja.
Peixet d'Or, Peixet d'Or, posa't a cua a mar i de cara a mi.
Va cridar dues, tres vegades, cada vegada més fort. Una onada gegantina es va alçar amb força i llavors va sortir el Peixet d'Or.
Què vols ara, pescador?
Peixet d'Or, bon Peixet d'Or, què puc fer? La dona em farà tallar el cap si no la fas reina dels mars.
Del que et passa, pescador, en tens la culpa tu. Has de tenir més caràcter. Ni tu ni ella heu de manar l'un sobre l'altre, sinó que heu de decidir les coses entre tots dos.
I el peixet va desaparèixer aigua endins. El pescador va desfer el camí i en ser prop de casa seva es va quedar palplantat i esbalaït. En lloc del palau meravellós hi tornava a haver la vella barraca amb els quatre pellingots. Davant la porta, asseguda, la seva dona sargia uns calçons. I mai més el pescador, per més que calava la xarxa, no va tornar a pescar. El peixet d'Or. I ve d'aquí un gos, i ve d'aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El peixet d'Or. Conte rus. Adaptació Eulàlia Valeri. De la editorial Galera. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
carnaval i tot s'hi val. Fem festa grossa, tot cap per avall. Fem l'animal i al poques soltes tenim un rei al carnestoltes. L'aristocràcia no ens preocupem per les valúries que els pobres passem. No treballem ni en sol cap eina, perquè els altres ja ens feu la feina. El ball de màscares és a la gona. No ens molesteu, que som gent important.
És carnaval i tot s'hi val.
L'aristocràcia no ens farà ombra.
És carnaval i tot s'hi val. Fem festa grossa, tots cap per avall. Fem l'animal i al poques soltes tenim un rei al carnestoltes. I quan arriba el sèquit reial, poble i burgesos farem carnaval. Sense complexes, tothom és lliure. Avui toca festa, avui toca viure. Ningú passa gana, tothom ben dit, a taula i al llit. El primer crit és carnaval.
L'Hora del Comte, al 91.5 FM.
Conec una dona, se'n passa una mosca. Qui ho sap per què es van passar la mosca? Tenia la boca oberta. Conec una dona, se'n passa una aranya, que puja, que baixa com una persiana. Se'n passa l'aranya per a veure la mosca. Qui ho sap per què es van passar la mosca? Perquè tenia la boca oberta. Conec una dona, se'n passa un pardal, vola dins la panxa com un animal. Ajudeu-me, se'n passa el pardal per a ver l'aranya, que puja, que baixa com una persiana. Se'n passa l'aranya per a ver la mosca, qui ho sap el perquè es van passar la mosca, perquè tenia la boca oberta. Conec una dona que se'n passa un gat, rellam de rellam, era un gat escaldat. Se'n passa el gat per a ver el pardal, se'n passa el pardal per a ver l'aranya, que puja, que baixa com una persiana. Se'n passa l'aranya per a ver la mosca, qui ho sap el perquè es van passar la mosca, perquè tenia la boca oberta. Però que se senti això de la boca oberta, eh? Perquè tenia la boca oberta. Conec una dona que se'n passa un gos, Déu meu, quina sort, no era rabiós. Se'n passa el gos per a ver el gat, se'n passa el gat per a ver el pardal, se'n passa el pardal per a ver l'aranya, que puja, que baixa com una persiana. Se'n passa l'aranya per a ver la mosca, qui ho sap el per què es van passar la mosca, perquè tenia la boca oberta. Conec una dona que se'n passa un papo. Sabeu què és un papo?
No.
En castellà en diuen el coco. Feia el papo, a veure com ho fem això. Feia el papo, com fan tots els papos. Se'n passa el papo per a ver el gos, se'n passa el gos per a ver el gat, se'n passa el gat per a ver el pardal, se'n passa el pardal per a ver l'aranya, que puja, que baixa com una persiana. Se'n passa l'aranya per a ver la mosca, qui ho sap el perquè es van passar la mosca, perquè tenia la boca oberta. Conec una dona que se'n passa una vaca. Per cert-se, la vaca no era gens flaca. Ajudeu-me ara. Se'n passa la vaca per a ver el papo. Se'n passa el papo per a ver el gos. Se'n passa el gos per a ver el gat. Se'n passa el gat per a ver el pardal. Se'n passa el pardal per a ver l'aranya, que puja, que baixa com una persiana. Se'n passa l'aranya per a ver la mosca. Qui ho sap el per què es van passar la mosca? Perquè tenia la boca oberta. Conec una dona, se'n passa un elefant. Que s'ho cregui el teu pare, que jo ja sóc gran.
Potser he estat de poques soltes. No enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura. I un peixet a la setmana, doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix, tot menjant verdura i peix, 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 peix.
Dóna-li el lluç i el rap una oportunitat que s'ho mereix.
Verdura i peix.
I la verdura, xafadeta i amb tonyina, doncs millora amb escreix.
Verdura i peix.
no passa res.
Sense gras,
però cada dia em veia més i més obès.
Basura i peix.
La família està contenta, aquest nen ha madurat, que bé que creix.
Basura i peix.
Ara que ja tinc més ganes de menjar amb una mi mica menys de greix.
Basura i peix.
No és tan gustosa,
no.
Ni tan salada,
no.
Però s'agraeix. Ha canviat la cançó, m'he deixat de tonteries, ha percut les xutxeries. Ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix. Una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor si no menjo salmó. I arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et sedueix.
Verdura i peix.
Ja m'agrada la verdura i el peix. Ja m'agrada la verdura i el peix.
Ja m'agrada
la verdura i el peix.
Ja m'agrada
la verdura i el peix.
Ja
m'agrada la verdura i el peix.
Ja m'agrada
la verdura i el peix.
Ja m'agrada
la verdura i el peix.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Ens en siguin tots som dits, alguns grans, altres petits, però tots junts dins de la mà, tot ho podem agafar. Sóc el més gros, el pols em diuen tots, i quan m'aixeco ens posem d'acord. Índex m'anomenen, m'agrada assenyalar'm, i em faig unes ulleres per veure-hi més enllà. Ens som cinc, tots som dits, alguns grans, d'altres petits, però tot ho podem agafar, ho podem agafar. Ara ve el del mig, que si apretem ben fort pot seguir el ritme de les millors cançons. Alguns grans, altres petits, però tots junts dins de la mà, tot ho podem agafar, ho podem agafar.
Mira l'anulat, el més presumit, es vesteix en ells per anar ben guarnit. Ens queda el dit xic, el més menut de tots. Sap tocar el piano, la guitarra i el tambor.
En som cinc, tots som dits, alguns grans, d'altres petits.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
La bruixa diminuta. L'Eudald i la seva mare tenien un hort petit on creixien verdures per menjar i per vendre al mercat. On se vulga que fos la seva mare, l'Eudald era amb ella, tant si era treballant a l'hort o venent les verdures al mercat. Un dia, la mare es va posar malalta. Va agafar una febre tan alta que no podia sortir de casa. L'Eudald va pensar que aniria al mercat a vendre algunes verdures i amb els diners que guanyés pagaria un metge que curés la seva mare.
Vinga, mare, anima't una mica. Jo torno de seguida.
Però quan va sortir a l'hort i va veure que només hi havia un meló per collir, se li va caure l'ànima als peus.
Només un meló? Amb això no en tindré prou?
Va pensar, i mentre el recollia, li va venir al cap una història que li havia explicat la seva mare. La història anava així.
Si n'era una vegada una bruixa que vivia al bosc del Montagut, es deia que era molt sàvia i podia preparar remeis per guarir qualsevol tipus de malaltia. També era coneguda per la seva falera pels melons acabats de collir.
Això mateix,
va pensar l'Eudald.
Li portaré el meló i li demanaré que prepari una medicina per la mare.
Sense pensar-s'ho més, se'n va anar cap al Montagut amb el meló al cove. Va trigar bastant a arribar-hi i després encara es va haver d'endinsar en aquell bosc tan ombrívol. Cada cop que el vent o un ocell bellugava alguna branca, l'Eudald es pensava que hi havia algú i es girava mort de por. Va seguir caminant fins que va trobar una caseta enmig del bosc. La porta de la casa era oberta. Sens dubte, era la casa de la bruixa.
Hola? Hola!
L'Eudald va seguir cridant, però ningú va respondre.
Potser s'ha canviat de casa,
va pensar. Llavors va sentir una veu ronca que venia de fora.
Hola! Hola!
L'Eudald va seguir la veu i va sortir el de fora. Una velleta diminuta estava enganxada en una espina d'un roser de bardissa. Tenia els braços i les cames plens d'esgarrinxades.
No et quedis aquí encantat! Fes alguna cosa!
Va cridar. L'Eudald la va despenjar a corre cuita.
Quina experiència!
Va dir la velleta. I va treure una pomada, es va untar les esgarrinxades i li van desaparèixer com per art de màgia.
Sóc la bruixa Minva. Cada vegada que em surt una arruga, m'encongeixo una mica. I mira'm, ara sóc diminuta. Però ho sé tot, minyonet. Sé que la teva mare està malalta. Però no et faré cap medicina, ja t'ho dic ara. M'agrada veure els altres preocupats i deprimits.
D'això... t'he portat un meló,
va dir l'Eudald, traient-lo del cove.
Et pensaves que et faria la medicina a canvi d'això?
Va dir Minva.
Mira el teu voltant.
L'Eudald es va girar i va veure tot de meloneres plenes de melons.
Podria repensar-me si et faig el remei, si m'ensenyes alguna cosa interessant,
va afegir la bruixa. L'Eudald va fer una tombarella. La bruixa va riure i va dir...
Només una tombarella al terra? Jo les puc fer per l'aire.
Va muntar la seva escombra i, per presumir, va fer 3 voltes seguides a l'aire.
Quan era jove, em feia 100. 100 de seguides. I ara, xicotet, què més?
Va preguntar. L'Eudald va agafar una fulla grossa, li va fer 2 forats i se la va posar davant de la cara com si fos una careta.
Quina bestiesa! Millor que te'n tornis cap a casa,
va dir Minva amb veu d'avorrida. Però l'Eudald va dir...
Si anem al poble, t'ensenyaré una cosa interessant.
D'acord, porta'm al poble.
L'Eudald ara anava confiat. Si la portava a dalt de la torre, sens dubte la bruixa trobaria que era interessant. Un cop van ser al poble, l'Eudald va portar la bruixa cap a la torre. Va obrir la porta i va entrar. Va haver de pujar moltes escales. Abans no va ser-hi a dalt. Va haver de pujar moltes escales. Abans no va ser a dalt.
Aquest és el meu lloc preferit,
va dir l'Eudald.
Aquí és on m'estic mentre espero que la meva mare vengui les verdures al mercat.
L'Eudald es va treure un petit tub de la butxaca i va mirar a través d'ell.
Mira, pots veure tot el poble pel forat. És molt interessant.
Bestieses, jo sempre tinc aquesta vista des de l'escombra. Cap avall.
Mimba estava empipada i va deixar anar el meló cap avall, cap al mercat que era sota la torre. El meló va esclatar just davant d'un ase. El pobre animal va començar a córrer al voltant del mercat, fent-ho caure tot. El mercat va esdevenir un batibull.